Encetem una setmana més Històries del Boi amb l'Ernest Nogués. Molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Com ha anat la setmana, Ernest?
Doncs bé, sí, sí, mira, setmana de primavera ja, no?
Ai, sí que bé, eh?
Fa uns quants dies,
sí. Primavera la sang altera,
diuen. Això diuen, sí, que ha de quedar el bon temps, ja, sí.
Sí, sí, sí.
Després ja ens queixarem de massa
sí,
bon temps,
de
massa
calor. Ens queixarem,
però bé, ja s'agraeix, ja.
I tant que sí. Doncs avui cap a on anirem, Ernest?
Bé, avui parlarem de, si ens dona temps, si ens dona sí. temps, parlarem d'oficis perduts, és a dir, parlarem de dos oficis perduts que es feien abans a Rodes. Sí. Si no ens dona temps, parlaríem avui d'un i la setmana entrant parlaríem de l'altre. Vull dir, quan acabem un, veurem si ens dona temps per comentar l'altre.
Molt bé, oficis perduts.
Ah, això mateix.
Doncs en quin boi hem d'anar?
Bé, hem d'anar al boi número 29, que es va editar a l'estiu per la Festa Major de 2012, i ens parla del carboneig a Roda de Barà, signat per Jesús Cerezo, un ofici avui en dia totalment desaparegut al poble. Bé, el carboneig a Roda de Barà, clar, primer Jesús ens fa una petita introducció doncs, del carbó, doncs, que és un mineral d'origen vegetal, una font d'energia, veritablement, sí, que avui en dia l'associem potser a les barbacoes, no?, per com aquest plaer de menjar la carn a la brasa, però que va ser d'una importància primordial en el desenvolupament tant artesanal com industrial, inclús amb la indústria de guerra i els transports, i també com a energia domèstica. El carbó vegetal és un producte universal, elaborat des d'èpoques ja prehistòriques. Se sap que barrejat amb greixos i sorres va servir per les pintures rupestres, no? Aquestes que es conserven encara de fa milers i milers d'anys, i que també va necessitar la indústria del ferro, inclús 1.200 anys abans de la nostra era. Grecs i romans van deixar escrit les propietats i beneficis del carbó vegetal. Bé, fins fa 50 anys el carbó vegetal el fèiem servir encara tots els pobles i ciutats per cuinar, per les cuines econòmiques, no? Molta gent els li semblarà anar a xino i a mi quasi que també, que jo no la recordo ja. Aquelles cuines econòmiques que a vegades veiem en pel·lícules que tenen com unes anelletes, agafen un ganxo,
sí,
estiren
sí.
I posen... Llavors es cuinava doncs en carbó, bàsicament, no?
Sí.
També es feia servir pels brasers, per les fargues dels ferrers, no? A partir dels anys 70, ja del segle XX, ja el seu ús en fou quasi testimonial, no? I fou substituït per energies més còmodes, no? Com el gas butà i altres energies d'aquest tipus, no? I avui en dia, doncs, si es fa servir, doncs, es fa servir encara, no?, per les barbacoes, no?, que li donen aquell gust tan bo. Bé, el carbó, no seria en aquest cas de les carboneres, el carbó que també s'ha estret de les mines i es va comercialitzar des de fa segles, no?, però fou a partir dels finals del segle XIX quan va prendre una gran importància per l'ús que se'n va fer per la maquinària, per fer funcionar la maquinària, doncs per la revolució industrial, quan Europa es va industrialitzar, no? Va començar per Anglaterra i evidentment, Catalunya fou, i el País Basc, les pioneres a l'estat espanyol d'aquesta revolució industrial. A Catalunya es produïa molt carbó vegetal per la gran abundància d'alzines i altres espècies arbòries. A Tarragona, que és el que ens afectaria, hi ha dues zones importants que produïen carbó vegetal. Tortosa, la zona de Tortosa, gràcies al control doncs, que tenia dels ports, o que té encara dels ports de Beseit, i el bosc de Poblet, que seria l'altra zona, el bosc de Poblet, el monestir de Poblet, controlava l'altra zona, gran productora doncs, de carbó, per l'abundància de bosc, que era el bosc de Poblet, que tenia una gran massa forestal doncs, a les muntanyes de Prades. A la nostra zona, ja parlant ja de la zona del Tarragonès, del Camp de Tarragona, de Roda, doncs, l'espècie més corrent per fer carbó era el pi, el garrofer, els ametllers i les oliveres, no? Que era el que s'utilitzava més. La fusta d'ametller, d'olivera i alzina era la millor per fer el carbó, ja que donava un carbó de molta qualitat i més calòric, és el que interessava, no?
Clar.
El pi i el garrofer, en canvi, era el més pobre, el més miserable, que poca força calòrica i aviat, doncs, pots comptar que...
Es cremava volant, no?
Exacte, que es cremava volant.
Sí.
Aquesta feina, els pagesos de Roda, la feien els pagesos, no? No hi havia un ofici estrictament de carboner, ningú se'n vivia aquí a la nostra zona fent de carboner. Era un complement dels pagesos rodencs, doncs per guanyar-se quatre misèries, quatre rals més per ajudar l'economia familiar, no? Era senzillament un complement. era una manera de treure també l'excedent de llenya dels boscos, de les seves terres, i si ho mirem d'una altra manera, era una manera natural de netejar els boscos i no tindre aquesta gran plaga que són els incendis forestals, no? Perquè abans entre els pagesos que agafaven la llenya pel consum propi, per l'excedent per fer carbó, i els ramats de cabres que pasturaven pels boscos, que netejaven el sotabosc, s'evitava aquesta terrible plaga dels incendis, no?, que ens està afectant desgraciadament a tot arreu, a tot arreu.
Sí.
Bé, les carboneres diu que es feien un cop a l'any només, i sempre es feien al mateix lloc, ja que aquell lloc quedava improductiu, ja no servia per conrear res. Per tant, hi havia lloc específic per fer les carboneres, que també havia de requerir certs, no, certs requeriments, com ara que sigui un lloc pla, a recer dels vents, i que fos ben ample per poder treballar el carboner i fer la carbonera. A Roda es recorden llocs com la Coma, la Murtra o la Cova, llocs on es feien carboneres. A Roda diu que les carboneres es feien planes, no? Només quan venien carboners, diguem, professionals de València o les Terres de l'Ebre, es feien rodones, i en deien de tipus valencià. Diu que els pagesos, després d'esporgar, separaven la llenya més grossa, que serviria per fer les carboneres, i la prima és la que s'enduien a casa pel consum propi. Llavors, per entendre, esclar, estem parlant molt de les carboneres, no?, i per entendre una miqueta el que és una carbonera, doncs ens anirem directament a l'article del Jesús, evidentment, com tot el que m'ha explicat, no?, com es feia el muntatge d'una carbonera. Aquí diu el Jesús, diu, el muntatge era senzill, jo no li veig gens. Jo he vist una carbonera de manera, diguem, testimonial, com una exhibició d'una cosa del passat, no?, funcionar, i em va donar la impressió que de fàcil no en tenia res de res. Ell diu que és, el Jesús diu, era un muntatge senzill, diu, al fons de la plaça.
Ell ho veu senzill, no?
Sí, clar, era senzill per la gent que ho sabia fer.
Ho sabia fer, clar, exactament. Evidentment, clar, si hem de fer nosaltres, sí, ho tindríem.
Feia res, ni que ens ho ensenyessin, no crec que se'n sortissin gaire bé. Diu que al fons de la plaça Carbonera, no?, aquesta plaça que hem dit que era en un lloc ja bastant ample per poder treballar, a recer dels vents, diu que s'hi posaven les branques més llargues, deixant un petit espai entre elles perquè circulés l'aire, perquè si no hi ha l'oxigen, si no hi ha la circulació de l'aire, no crema, no? Diu que després es posaven pedres a tot el voltant que servirien de fer una base de la terra que després ha de cobrir, doncs, tota la carbonera, que és el procediment final, no?, de la carbonera. A continuació, diu que hi anaven les branques gruixudes damunt d'aquestes llargues i que hi ha aquestes, que hi ha, diguem, separadetes, no?, les més gruixudes, que anaven al darrere i al mig, i les primes anaven, doncs, al davant, no?, envoltant, i al davant i a la part de dalt, és a dir, que al centre quedaria la rama gruixuda i la més fàcil de cremar, doncs, la rodejaria i estaria a la part de dalt. Ja diu que l'encesa, diu que es feia per la boca o boquet, que consistia en un forat fet amb tres pedres, i la combustió anava de la boca cap a dalt i de dalt cap a baix. Vull dir, molt fàcil d'explicar, un pèl complicat d'entendre tot això, si no ho veus.
Sí.
Clar, diu, com més atapeïda es muntés la pira, no?, la muntanya de branca, doncs més cremaria. Diu que aquest embolum estava format per dues capes, l'interior es feia amb rames de branques amb fulles, posades de manera que no deixessin espais per on caure la terra que es posava a sobre. Clar, pensem que tot això havia d'anar cobert en terra, si la terra es filtrava massa, no permetria, doncs, que això cremés. Diu que aquest embolum es feia amb feixos de paloses, de fanàs. Diu que la terra havia de ser com més fina millor i tindria un gruix suficient per aïllar la combustió de l'exterior i poder tenir-ne el seu control. Diu que una vegada que estava encesa la pira, la carbonera, era qüestió de controlar la combustió. Diu, tapar, no obrint més respiralls en funció de la progressió de la carbonera, no?, perquè hi haguessin xemeneies, no?, que pogués respirar, perquè si no s'hagués apagat, clar. Diu que durava 4 o 5 dies la combustió en una carbonera petita i fins a 12 o 15 en una de molt gran. Déu-n'hi-do, quan sapiguem la dificultat que comportava això pel carboner. Diu que aquí al Tarragonès es feien amb les branques de l'esporgada, dels arbres que no eren gaire grans, i tenien, les carboneres tenien una alçada d'un home, no?, d'un metro 70, 80, més o menys. el que dèiem, segons la durada de la carbonera, de 7 a 15 dies, era una vigilància contínua per part del carboner, perquè sempre hi havia un perill. El principal era el vent, que podia convertir tot el material en cendres, i el carboner, clar, el pagès no tapava correctament el respirall, se'n podia anar a la feina en orris si el feia vent i no hi havia el carboner que ho estigués controlant. Un altre perill era la pluja, perquè si queia molt abundant i amb molta força, doncs erosionava completament la coberta i s'havia d'anar cobrint de nou els regarons que es formessin. Per tant, el carboner havia d'estar allí per si l'aigua ho arrastrava, doncs amb fang o com pogués, doncs anau tapant. Evidentment, aquestes carboneres pensarem, ostres, i també hi hauria perill d'incendis. Evidentment, no, perquè per això ja estava allí el carboner, el professional, que sabia com protegir el bosc. Estava allí, controlava qui dormia, inclús vora la carbonera. Per tant, imaginem-nos, no? Suposo que devia tindre la barraca de pedra seca que també a la vora, no? Perquè no, si plovia o feia mal temps, no dormiria al ras.
Que dur,
Déu-n'hi-do, i pots comptar pel que guanyaven, no? Ja, pel que guanyaven, ja. Pobra gent, i tant. Bé, quan diu, sabien que estava el carbó ja llest, doncs quan sortia, diu, el fum blau, un fum de color blau, diu que indicava que hi havia l'absència d'humitat, per tant, si no hi havia humitat, hi havia el carbó ja sec. Mm. Diu que amb els rasclets escampaven tot, desfeien la carbonera, escampaven tot el carbó, si hi havia trossos encesos, doncs els acabaven d'apagar amb aigua, es deixava refredar uns dies i després es passava amb un sedàs per retirar els trossos més petits, que no eren útils per la seva venda. Mm-hmm. La tarragada, o la carbonissa, la petiteta, el més menut, que això que dèiem que havien retirat, evidentment no es llançava, era tot aprofitament, i es feia servir pels brasers, i la resta també es venia, pels brasers de les cases, i es venia doncs, també pels brasers de les cases, dels veïns que no tinguessin doncs, accés a la carbonera pròpia, que no eren gaires que ho fessin. Uh-huh. Encara us diu que es portava el carbó al Vendrell o a Torredembarra, però normalment es venia a comercials de roda, i això quan el tenien acumulat eren ells que ho feien una reventa, una segona venta. Bé, diu que l'any 1956, que hi va haver famós a Roda i a tot el contorn, que hi va haver unes glaçades que sempre, i sento dir, que van matar els garrofers, que és un arbre molt sofert, es va matar els garrofers. Doncs, a la mort d'aquests arbres, diu que totes les branques i arbres sencers que van morir es van aprofitar per fer carboneres. Uh-huh. Però, clar, molt de carbó, què vol dir això? Molt de carbó, venda, molt baix preu, a base de molta oferta, doncs menys demanda, i el canyany es va abaratir molt. I bé, van vendre molta llenya, a part de la carbonera, explica aquí, per acabar, doncs, que es va vendre molta llenya, doncs, per allar de foc, inclús a pobles com Vilanova i Sitges.
Oh,
i aquí s'acaba la història.
Per
doncs,
tant, fins a quin any podem dir que hi havia...
Sí, d'aquí ens parla de l'any 56, jo crec que no gaire perquè jo vaig néixer al 60, evidentment...
Ui, ara acabes de confessar la teva edat.
Ah, sí, cap problema. No recordo, jo no he vist mai cap carbonera a Roda. Quan tingués, per exemple, noció als 67, 68, que tens noció ja de les coses, no, i la canalla que es ficava on hi havia alguna cosa curiosa per veure, no ho he vist mai, jo. Tampoc no puc dir ni jurar que no se'n feien als anys 60, però difícil,
no?
Sí. Mm-hmm. Bé, no ho sé, em sembla que Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do, no?
Doncs, val, la setmana que ve parlarem de l'altre ofici desaparegut.
Quin és aquest ofici?
Doncs les trementinaires.
Molt bé.
Un ofici una miqueta, que sona potser una mica estrany, no? Ja en parlarem la setmana entrant.
Doncs vinga, ho deixem aquí. Vinga, gràcies, Ernest.
Adéu a tothom, adéu. Que no pensi tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà.